la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui parlarem amb en Pau Vázquez, portaveu d'ADLO, l'Associació per la Defensa del Llop i de l'Ós al Pirineu. Com de costum, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Nou diumenge aquí a Ràdio Estel, nou programa d'ONGA, de la veu dels animals i la natura, que comença, com sempre, amb un repàs de notícies. I la primera, positiva: Islàndia deixarà de matar balenes. El govern d'Islàndia ha suspès temporalment la caça de balenes fins al proper 31 d'agost. Un informe elaborat recentment per una comissió de veterinaris recalcava que la caça de cetacis no compleix amb la llei de benestar animal d'Islàndia. La publicació es va presentar amb uns vídeos que mostraven les imatges impactants de la crueltat i el patiment per llargues hores d'aquests animals durant la seva caça. Islàndia, Noruega i el Japó són els únics països que continuen caçant balenes amb finalitats comercials. D'altres casos també aleguen objectius científics. Porten anys desafiant la prohibició mundial establerta el 1987 per la Comissió Balenera Internacional, una entitat creada per garantir la preservació d'aquests cetacis i evitar la seva caça indiscriminada. Diferents entitats ecologistes i animalistes, com l'ADA, han estat denunciant des de fa molt temps aquestes pràctiques. Actualment, l'oposició a la caça de balenes ha augmentat a Islàndia. Així ho demostren els resultats de l'enquesta realitzada a principis de juny. En aquesta, el 51% dels islandesos constata que vol posar fi a aquesta pràctica. Aquests animals tan emblemàtics s'han d'enfrontar, a més, a les greus amenaces que afecten els oceans, com ho són la contaminació, l'escalfament, les col·lisions amb els vaixells o les xarxes de pesca, que els poden deixar atrapats i, fins i tot, els poden provocar la mort. Romandrem pendents de la resolució que adopti Islàndia a finals d'agost. La baixada en la demanda de carn de balena pot comportar una disminució dels rendiments. Potser aquest serà el factor que faci que el govern d'Islàndia aprovi finalment la prohibició per caçar aquests cetacis. I seguim: carn per menjar, però sense matar animals. La indústria alimentària dels Estats Units acaba de fer un pas que pot significar una important transformació. Dues empreses de Califòrnia, Upside Foods i Good Meat, han obtingut les llicències per passar a comercialitzar carn de pollastre creada a partir de cèl·lules cultivades d'aquests animals. No es tracta d'un sucedani, és carn de pollastre autèntica, sorgida en un laboratori. El procés comença amb l'extracció de les cèl·lules mare, per exemple, a partir d'un ou fecundat de gallina. Es trien les més capaces per a la producció de carn i es cultiven mitjançant fermentació en uns recipients de serre, anomenats bioreactors. S'hi posen allà els nutrients precisos perquè es puguin desenvolupar, com ho farien a dins l'animal viu. Ambdues empreses comercialitzaran de moment aquest producte en restaurants d'Estats Units, quelcom que ja ha succeït a Singapur, que va ser el primer país que el 2020 va autoritzar la venda de la carn artificial. El negoci innovador, que ha accelerat la investigació des de mitjans dels anys 90, es presenta finalment com una alternativa que permet consumir carn sense matar animals i que alhora redueix els greus impactes que comporta la ramaderia industrial pel medi ambient a escala planetària. La sequera està malmetent la vegetació i els hàbits de la fauna. L'actual sequera està deixant ferides incurables per la diversitat d'alguns ecosistemes i, tot i que plogui a partir d'ara, serà ben difícil que puguin recuperar-se. La crisi climàtica està modificant els paisatges i els experts alerten que algunes espècies de flora i de fauna, si no aconsegueixen adaptar-se als canvis, simplement desapareixeran. Un grup d'investigadors del Centre de Monitoratge de Muntanyes Mediterrànies està fent un seguiment ben exhaustiu dels efectes de la sequera al Parc de Sant Llorenç del Munt, a la demarcació de Barcelona. Constaten, respecte a la vegetació arbustiva, la situació greu que pateix Pinus nigra, la pinassa, un grup d'arbres que superen els 3 segles i que estan morint a causa de les condicions climàtiques actuals. L'estat de temperatura i humitat que hi ha en aquests moments dista molt del que hi havia als seus orígens. Si els hàbitats canvien, l'impacte en la fauna és evident. Els científics posen èmfasi en el preocupant descens de les poblacions d'aus i de petits rosegadors, com són els ratolins. Són animals que formen la base de la xarxa tròfica i el seu descens afectarà en cadena els seus depredadors, cosa que ja han comprovat els investigadors en observar com s'han reduït les poblacions de rapinyaires. Fins i tot alguna espècie de rapinyaire nocturn, com és el gamarús, ha desaparegut. La reproducció del duc i l'àliga cuabarrada també s'han vist afectades. En aquest programa s'ha esmentat moltes vegades que ja no hauríem de parlar d'una crisi climàtica, sinó més aviat de desastre climàtic. I les platges visitables pels nostres gossos són visibles en un portal d'internet. Som ja a ple estiu i això permet que gaudim de les diverses platges. Per fortuna, els indrets que compten amb espais per poder anar amb els gossos augmenten cada any. És una manera de poder integrar-los dins del nostre entorn. Hem pensat que seria adient de presentar-vos el nou web que hi ha a internet. En aquest podreu trobar-hi el llistat d'aquelles platges de l'Estat en què podreu accedir i remullar-vos amb els vostres animalons. Es tracta de Red Canina. www.redcanina.es redcanina.es i recordeu que haureu de portar la documentació veterinària i també tenir cura dels gossos, ja que ells, com nosaltres, poden patir insolacions o bé cops de calor.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabíeu que els coloms són unes aus sociables, molt fidels a la seva parella, als seus colomins i al seu niu? El seu aparellament pot perllongar-se tant de temps com la seva vida els hi permeti. La parella comparteix la construcció del niu i tots dos participen en la incubació dels ous, rellevant-se alternativament i fent torns per la cura i alimentació dels seus pollets. Per retornar a la seva llar, els coloms són capaços de fer llargs recorreguts i creuar grans distàncies, tant per terra com per sobre el mar. Els seus recursos de navegació es basen en els camps magnètics de la Terra, amb la posició del Sol, la capacitat de reconeixement, amb el seu olfacte i en la seva memòria. Aquestes petites aus tan menysprejades en l'actualitat, fins a èpoques molt recents, han estat molt valorades per la seva docilitat i per el seu grau de fiabilitat i confiança, havent tingut com a missatgeres un protagonisme molt rellevant en la història de la humanitat. Els coloms han contribuït en la salvació de moltes persones en èpoques de pau i de conflictes bèl·lics. Fins i tot, amb els seus petits cossos, han traslladat mostres de sang als hospitals. Els seus actes heroics els hi han valgut medalles i condecoracions en diferents països. La simbologia dels coloms es troba vinculada a sentiments tan nobles i positius com poden ser la puresa, l'amor, la tendresa o la maternitat. I el colom blanc, amb una branca d'olivera, representa el símbol de la pau universal.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Comprem molts aliments, comprem moltes coses, moltes vegades anem de pressa. Tenim en compte que els aliments també tenen una determinada procedència, és a dir, aquesta compra ecològica, o no?
Comprar és esgotar i, per tant, és un verb que produeix satisfaccions, però tothom se sent una mica inquiet, perquè si veus la quantitat de plàstic que compres amb envasos i embalatges, quan arribes a casa t'enfades. Per això, a Alemanya, que són un país més avançat, tots els supermercats tenen una deixalleria obligatòria per poder deixar els embolcalls que no te'n vols endur a casa, que no necessites. Clar, organitzar bé la nevera, organitzar tot el que entra, obliga també a organitzar la sortida, els residus que generem a casa. I d'una manera o altra, el consum ha de tenir en compte tres coses molt importants. Primer, la proximitat. En segon lloc, l'estacionalitat. Hem de comprar productes del temps. I també, en tercer lloc, com s'ha fet aquest producte. Que ens ho preguntem, tant si és d'origen animal com d'origen vegetal, en quines condicions humanes s'ha de fer, si procedeixen de l'agricultura i la ramaderia ecològica o no, i realment poder conèixer finalment l'enginyer més preparat que tenim, que és el pagès. La persona que conreu a la terra té uns coneixements extraordinaris per obtenir aquest resultat. Consumir pot ser una activitat social molt important, a més de una necessitat vital del dia a dia.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvinguts, amigues, amics i animalons. Us presento en aquest espai musical la veu de qui més discs ha venut dins de la seva curta vida. Això sí, després del Michael Jackson i l'Elvis Presley va ser ell. Se li calculen 20 milions de discos venuts. És el Bob Marley. El seu nom era Robert Nesta Marley. Nasqué a Jamaica l'any 1945 i va morir molt jove, als 36 anys, a Miami. Fou una icona que mobilitzà milers de persones dins d'un moviment i una filosofia de vida. Escolteu Soul Captives, Kinky Reggae i Soon Come. La 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 la
Believe it, hey, kinky reggae now.
Temps per l'entrevista. Som els de la veu dels animals i la natura. Som els d'ONGEADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fundada el 1976. I som també a Ràdio Estel. Avui volem parlar d'una nova, recent associació creada al Pirineu. És l'Associació per la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu, ADLO Pirineu. I per presentar la seva tasca, saludem a un dels seus tres fundadors, que és el Pau Vázquez. Pau, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I en primer lloc, defineix-nos, perquè això sorgeix a finals d'aquest any passat, del 2022. Amb quins objectius surt l'Associació per la Defensa del Llop i de l'Os al Pirineu?
Correcte, va sorgir el 2022, bàsicament per... Bueno, vam tenir uns precedents el 2020, que, com ja sabeu, el cas de Catxú, que va tenir certa repercussió a la premsa, doncs, bueno, va ser un os que va morir enverinat. I creiem que aquest va ser una de les llavors per la qual vam decidir, al pas del temps, crear un espai o crear un grup, més bé, per protegir a l'espècie, concretament aquí al Pirineu, no? I bàsicament, bueno, el 2020, a part de Catxú, també van haver-hi algunes baixes per causes humanes, com va ser la de Gribouillet, la de Sarús, que va ser disparada al novembre de 2020, i un any després, a Caramelles, també, que va ser disparada per un caçador. I, bàsicament, aquest seria el precedent. Hi ha altres antecedents d'ossos que han sigut morts per persones, com Paloma, que va ser morta precipitada en una batuda de gossos. També Franska, que va ser atropellada, Bala... bueno, Bala va ser ferida. Balú també fou disparada a una pota, com ja he dit, Caramelles, Canelle, també, que és l'última ossa autòctona del Pirineu. També va ser disparada i al final, després de tot això, recopilar dades, vam creure que era oportú crear una associació en defensa d'aquesta espècie i també de lo que ha de venir, que és el llop, que el llop està recuperant el seu espai natural, que ocupava abans i, bueno, ens està entrant des de fa uns 20 anys i bueno, també volíem incloure en aquesta associació de protecció per treballar amb dues espècies i res, aquí estem.
Està bé que ens facis aquesta introducció perquè ara parlarem una mica de tot, també d'aquests precedents de les espècies, del que ha passat, d'aquests accidents, de tot, però clar, has anomenat, ja només per començar, un seguit d'actes criminals, en aquest cas, en contra la fauna salvatge, que afortunadament, i en espais del Pirineu, s'està recuperant, a poc, però s'està recuperant. És el cas de l'os bru i és el cas del llop, que són aquestes dues espècies que vosaltres ara doncs, us destineu a defensar, no? Perquè, és clar, es pot parlar precisament doncs, d'una incidència molt greu per part de l'activitat humana, oi?
Exacte. Malauradament, l'activitat humana ocupa molt espai al territori pirinenc i especialment el que causa més danys a l'espècie en si i a d'altres espècies és la caça. Al final, fer batudes de caça amb gossos, el que estàs fent és que totes les espècies d'aquell territori en concret on es va fer una batuda se sentin amenaçades... els estàs perturbant el seu dia a dia, qualsevol espècie, ja sigui des d'un os fins a un gall fer que li ha passat un gos a prop, saps? Al final, i el que ha creat això és que, bueno, s'hagin produït totes aquestes baixes. I una de les línies de treball de l'associació, potser no aquest any, però sí de cara a l'any que ve, és crear o proposar àrees o zones de protecció per l'os. Llavors, que en aquestes àrees ens permeti, no ja l'activitat humana, no? Sinó bàsicament el que és la caça de la caça. Caça amb gossos de presa i bàsicament seria això.
Perquè ara mateix, a nivell de protecció, tot i les reintroduccions, no?, recents de l'espècie, no hi ha un marc més enllà del que pugui ser la llei de protecció dels animals del 2003 o el darrer decret de 2022 del catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada, que en principi també incorpora algunes mesures de protecció, no? Però més enllà d'això no hi ha cap marc específic.
I sí, malauradament les espècies gaudeixen de poca protecció en si, no? Llavors, també un dels motius de l'associació és evidenciar aquest marc legislatiu que és el considerem escàs, bàsicament perquè no es creen ni zones delimitades en protecció ni a nivell genèric a tota la serralada i a tota, diguem, a nivell extensiu a Catalunya, un marc legal perquè aquestes espècies que estiguin amenaçades puguin ser millor protegides. Tenim el conveni de Berna, directiva d'hàbitats, però més enllà de tot això es necessita una protecció particular en cada territori.
I quina idea teniu vosaltres? És a dir, com es planteja una àrea, en aquest cas, de conservació per a l'os bru?
Sí, nosaltres ens emmirallem molt en el que es fa també fora, diguem, en tema de llop, ara estem estudiant molt tot el tema que està passant a França, que ja tenen 921 llops i ja s'estan matant, s'estan regulant. O sigui, l'any passat, perquè et facis una idea, s'han matat 163 llops. Després, en el tema de lo que són l'os bru en concret, tenim, per exemple, l'any passat a Osca es van crear dues àrees de protecció on no s'hi pot caçar, que és al Valle de Dansó i Echo. I, bueno, creiem que és en part un precedent, no? Perquè aquí al Pirineu aquest tipus de mesures no s'havia fet abans per protegir l'os. Estem estudiant tot això, com es va fer, perquè Huesca haguessin agafat aquestes dues valls i hagin decidit que no es casi, sí, que estigui prohibit. A part de que va haver-hi un precedent amb Sarús, que se la va matar, malauradament ha d'haver-hi morts perquè es creguin aquestes àrees de protecció, però abans de que, bueno, tornin a matar ossos, ja sigui voluntària o involuntàriament, volem treballar per crear aquestes àrees de protecció. Llavors, a nivell de burocràcia, tot això és el que estem treballant també perquè necessitem opinions externes, ja que nosaltres ara mateix som tres socis fundadors. Sí que tenim voluntaris i col·laboradors en diferents àrees, però ens falta una àrea a nivell burocràtic com per poder tirar endavant aquestes mesures, aquestes àrees de protecció a nivell legal, de dir, mira, ara mateix a la Vall de Bonavella no es pot caçar. Doncs llavors allà sabem que tenim un nucli d'ossos que estan més o menys protegits i que no els hi passarà res i que l'espècie pot continuar progressant a partir d'aquests petits nuclis de protecció.
L'os és una espècie que pràcticament o va disminuir moltíssim, sobretot a mitjans i cap a finals del segle XX, arreu del Pirineu. Afortunadament, el Pirineu central i el Pirineu occidental s'ha recuperat força i ara és que comença també a reintroduir-se aquí, al Pirineu Oriental, al Pirineu Català, en aquest cas. La reintroducció de l'os topa, després parlarem de la por, però també topa amb moltes activitats econòmiques. I, per tant, parlar també de recuperar o de conservar aquestes àrees perquè l'os pugui viure va en contra d'entrada d'activitats com puguin ser, per exemple, doncs bé, aquestes ampliacions, pistes d'esquí, esdeveniments o com feia referència, no, Pau, la caça, per tant, tampoc no és senzill fer front a tot això.
No, és ben complicat, la veritat, perquè ara mateix hem ocupat tot el seu territori. Hem estat molts anys que, per exemple, a Pirineu Central, no és que s'hagi extingit, perquè a Pirineu Central se n'han detectat presència en quant a rastres, no? Llavors podem alegar, bueno, de que l'os no va desaparèixer mai, sinó que hi havia un reducte, una població petita i a Pirineu Occidental. Però clar, els fills dels ramaders que hi van conviure amb l'os i tot això, doncs ara han estat molts anys que no hi convivien amb l'os. Llavors el problema de tot això en si és realment va ser l'extinció de l'os al Pirineu Central, parlo. Ens hem acostumat a viure-hi sense l'os, sense la seva presència, hem ocupat molt més territori i havíem construït pistes d'esquí. Avui dia encara les estem ampliant. Com a petita crítica, per exemple, tenim a Baquera Beret, que s'està expandint a la part del Pallars, inclús a zones protegides, que haurien de ser zones ideals per a aquestes espècies, ja sigui l'or, ja sigui el fer, ja sigui qualsevol altra espècie. L'Isard, doncs, no, al final, es permet que aquestes construccions es continuïn ampliant i les àrees de protecció cada cop són més escasses. I la prioritat, bàsicament a les valls, la prioritat econòmica és el turisme, malauradament. I això fa que ens supeditem una mica als que tenen els diners, bàsicament, ja sigui Baquera, ja sigui en el cas de les pistes d'esquí d'esport, Tabascan, Porteiné, doncs, que ho gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, doncs al final ens supeditem als qui té els diners i al final... I en quant a l'activitat ramadera, doncs, sí que és una... Creiem que es pot haver una coexistència entre ambdues, ja sigui l'activitat ramadera i amb l'os, bàsicament perquè si ens atenem a les estadístiques, realment les baixes per l'os no són tantes. Vull dir, cada baixa que provoca l'os és una desgràcia, no? O sigui, ojalà que l'os no provoqués cap desgràcia, no? cap baixa. Però realment no són tantes, perquè les últimes dades que tenim, que és de 2021, que són les últimes que ha publicat la Generalitat,
sí,
en quant a baixes, tenim que 350 caps de bestiar dient que han pujat a l'alta muntanya a través dels reagrupaments que gestiona la Generalitat. N'han causat baixa 225, però clar, d'aquestes 225, 112 són morts per malalties, caigudes, ja sigui bellesa, altres motius, i 112 també, desaparegudes, per X motius també, perquè, bueno, jo m'hi he trobat, m'he trobat a cims, a Puy de Linya, per exemple, em vaig trobar 30 cadàvers d'ovelles, però són ovelles extraviades. I morts per l'os, només una, un exemplar. Llavors, vull dir, el 2021 l'os va causar al Pallars una mort. No és tant el que és la incidència de l'os en quant a atacs.
Aleshores, us recordo que sou a la veu dels animals i la natura, que sou a Radio Estel i que parlem amb el Pau Vázquez, presentem l'Associació per la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu, Atlo Pirineu. Vosaltres sou a la Vall d'Àneu. Aleshores, per què es difon tota aquesta por, no només cap a l'os, sinó també cap al llop?
Bàsicament perquè interessa, no? Al final és això que hem dit, ens hem acostumat a viure sense l'os. Llavors és molt més fàcil tenir qualsevol activitat econòmica, ja sigui ramadera, pistes d'esquí o turisme, on no hi hagi presència de l'os. També hi ha una por atàvica que s'ha instaurat de que l'os es menja les persones, no? I és una cosa que també volem esborrar una mica a lo que és a l'opinió pública a través de la divulgació de que l'os no ataca les persones. L'os, quan sent presència humana, el que fa és fugir, ja sigui a través de l'olor o visualment, perquè hi ha hagut un contacte visual, i llavors l'os el que fa primer és marxar. Només en casos excepcionals que puguis trobar l'os cara a cara, a un metro de distància, en què potser l'os vagi amb cries o el que sigui, llavors sí que l'os pot carregar, però bàsicament per defensa pròpia, no ho fa per anar a matar humans. Llavors sí que volem crear una mica de consciència a través de la divulgació, ja ho estem fent a nivell de xarxes, també un petit podcast que tenim explicant alguns casos. I ja de cara al setembre ho estem estudiant també a fer divulgació a través de les escoles a nivell presencial. I bueno, per canviar una miqueta tota aquesta perspectiva que es té de l'espècie.
Recomanem també aquest podcast que fa referència, podeu entrar dintre el web atlopirineu.org, atlopirineu.org, també l'escolteu per diferents capítols, que recomanem com tota la resta de difusió que pugueu fer vosaltres, en aquest cas sobre les dues espècies. Estem parlant de l'ós. L'ós habita batoses, rouredes, fagedes, avellaners, castanyers, prats, entre 1.200 i 1.800 metres. Normalment és un animal que viu també allunyat dels humans. De llops se n'han observat, també s'ha observat la seva presència fins ara al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a Aigüestortes, a la Vall d'Aran, al Cadí-Moixeró, al Ripollès, a l'Albera, i també altres indrets, fins i tot al Moianès. Vosaltres, Pau, també us dediqueu a fer una mica de seguiment o observació de les dues espècies, no?, per compensar aquesta manca de dades, potser, que també tenim.
Exacte, sí. Bàsicament, potser el 70% del nostre temps és un vertiment d'observació i fototrampeig, no? A través de, bueno, vam demanar autoritzacions per instal·lar 10 càmeres trampa a diferents zones on podríem pensar que pot passar una, ja sigui un llop o un os. I llavors aquestes dades que anem obtenint les passem a Forestal Catalana, bueno, ara mateix a Agents Rurals, perquè va haver-hi una transició i van haver-hi canvis a nivell intern. I, bueno, sí que la nostra voluntat sempre és col·laborar i cooperar, ja sigui sobretot per afavorir la tornada del llop i la recuperació, en aquest cas, de l'os.
Quin paper podem parlar important que tenen? En primer lloc, el respecte per les espècies, perquè, és clar, sempre parlem de beneficis, en aquest cas, de cara a l'ésser humà, no? En primer lloc, el respecte. Després, si hem de parlar de beneficis, quin paper important tenen també aquestes espècies pels ecosistemes?
Aquestes espècies, a nivell biològic o ecològic, són espècies omnívores i en si es constitueixen com la cúspide de la cadena tròfica, no? Llavors, el que això permet és que sigui una espècie paraigües, que llavors, si aquesta cúspide de la cadena tròfica té bona salut, llavors les altres espècies s'autoregulen també, perquè és molt més fàcil fer una actuació a nivell de grans carnívors que no pas a nivell de l'última etapa de la cadena tròfica. Llavors, és important cuidar aquestes espècies bàsicament per aquest motiu.
Pau, per acabar, nota de premsa que vau enviar, que heu enviat recentment, el 28 de juny, conjunta, també amb l'ADA, també amb Arda Litoral, l'Associació Animalista Libera, FEDAN, Ecologistes en Acció i el grup Llop Catalunya. Es denuncia la greu situació que en aquests moments està vivint un exemplar d'os bru que freqüenta la carretera de l'Alt Àneu, i que presumiblement és possible que sigui fill precisament d'una ossa assassinada el 2021 a França. La situació és greu perquè aquest os està patint una pressió molt forta per part d'aquest efecte crida i fins i tot un cert circ mediàtic que s'hi ha creat entorn, oi?
Correcte. Sí, malauradament ho estem vivint pràcticament en directe perquè ens cau al costat de casa. I, de fet, aquesta carretera l'utilitzo dos cops al dia. Llavors, és un tema complicat perquè el tema és com catalogar aquest os, perquè hi ha molts matisos en tot això i d'això depèn de l'actuació que se'n faci, no? Entenem que des del Servei de Fauna i Flora de Catalunya aquest os s'ha catalogat com a os problemàtic, quan nosaltres realment creiem que aquesta categoria no és l'adient en aquest cas, perquè tenim l'amenaça de la carretera, que, bueno, baixen molts cotxes, molts motoristes, és una recta d'uns 4-5 quilòmetres en baixada i baixant a 120-130 per hora, i és molt fàcil que l'os es pugui creuar amb un motorista perfectament. I llavors sí que tenim aquí el debat nacional. Llavors vam creure molt urgent redactar aquesta nota de premsa conjuntament amb aquestes entitats, i el que exigim o el que sol·licitem és que aquest os el consideri com a os amb problemes, que és una altra categoria que contempla el protocol d'intervenció, llavors en la qual, en aquesta categoria, quan es considera que aquest os és un os amb problemes, llavors la Generalitat pot redactar un protocol específic per a aquest cas en concret. Llavors, quan es pot redactar un protocol específic, es poden fer actuacions molt més ràpides i en aquest cas l'actuació adient és treure'l de la carretera perquè el risc d'atropellament és imminent.
Doncs és un exemple del que passa, d'aquesta pressió humana a la que parlàvem, a què se sotmeten aquestes dues espècies que tenen el seu dret a tornar on ja habitaven i que, evidentment, cal un respecte, cal molta més difusió de com són, de com es comporten i també aquesta investigació que està duent a terme, per exemple, la gent d'Atló Pirineu, que avui hem presentat, l'Associació per la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu, que esperem que prosperi, que esperem també, i fem una crida des d'aquí, a la col·laboració, si és que algú també, perquè en necessiteu, gent vol col·laborar com a voluntaris també amb aquesta difusió. Pau Vázquez, un dels tres fundadors, com dic, d'aquesta associació. Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem el Bob Marley. Perteneixia als Rastafaris, una mena de col·lectiu que tenia prohibit rapar-se el cabell ni part de la barba. Per això fou conegut per les seves rostes al cap i per presentar un nou ritme al reggae d'arrels africanes amb el seu conjunt de Wailers. La seva música era pacifista, d'esperança i redempció. Tenia multitud de seguidors. Us passo ara Soul Shakedown Party i el reggae més conegut que el va fer famós, One Love. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Concentration just to leave.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Francina, de quin parc urbà parlarem avui?
Doncs avui del Parc Güell, que està situat al barri de la Salut, al districte de Gràcia. S'ha convertit en un dels símbols de la ciutat de Barcelona. És una de les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí, única al món perquè va ser concebuda com un recinte monumental on l'entorn natural és inseparable dels elements arquitectònics, assolint una simbiosi perfecta entre la pedra i la vegetació.
I el Parc Güell ha estat reconegut per moltes coses, oi?
Doncs sí, l'any 1969 va ser declarat Monument Històric Artístic d'Interès Nacional i el 1984 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i el seu reconeixement internacional, no li resta importància com a parc públic, equipat amb totes les instal·lacions i els serveis que el fan adequat per l'esbarjo de tots els visitants.
Hem de suposar que té una gran extensió forestal?
Sí, i cal esmentar les espècies vegetals com els garrofers, les oliveres, pins, alzines, roures, ginestes, marfull, magnòlies i també plantes aromàtiques, envoltades d'un sotabosc espès.
Fauna també deu de ser molt variada.
Doncs sí, hi habiten especialment les aus, de les quals hi ha censades unes 60 espècies. Algunes hi viuen tot l'any, com són el colom, la merla, el pardal, la cadernera, la garsa, el pit roig, el pinsà, l'estornell, el falciot i el verdum. D'altres s'estableixen temporalment, preferentment durant les èpoques càlides, com són l'oreneta i el puput. L'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona fomenta la presència de totes aquestes aus amb la col·locació de caixes nius, menjadores i abeuradors.
Si volem més informació del Parc Güell, on podem anar?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.